Fem Salut amb el Parc Taulí.
La pressió estètica o la necessitat d'encaixar en una societat en què estar prim s'associa amb el benestar i l'èxit de la persona pot acabar provocant un trastorn de la conducta alimentària, com ara l'anorèxia o la bulímia. La població més jove, tant noies com nois, acostuma a ser la més vulnerable a aquesta realitat, que cada 30 de novembre s'intenta visualitzar. I avui hi aprofundim amb la doctora Marta Fernández, psiquiatra i especialista en TCA del Parc Taulí. Molt bon dia, Marta.
Hola, bona tarda.
Abans de res, posem una mica de context. Què s'entén per trastorn de la conducta alimentària? Què és un TCA i què és una preocupació per estar en forma?
A veure, els trastorns de la conducta alimentària no deixen de ser, no?, alteracions de la conducta alimentària, com ve dir el nom, amb una preocupació excessiva pel pes, per la dieta, per la imatge corporal, que evidentment pot portar conseqüències extremes, no?, sobre la salut física, sobre la salut mental, evidentment emocional i l'impacte social.
No? Quines són les senyals, no?, les alarmes que hem d'identificar?
A veure, dintre de les senyals, sí que és veritat que nosaltres ja som un servei, no?, d'atenció especialitzada i potser no estem tant en l'atenció primària o la prevenció primària, no?, que seria on s'haurien de detectar aquestes senyals. I aquí, doncs, evidentment, la comunitat hi té un paper molt important, igual que la família. I llavors sí que a les escoles i a les famílies són on es solen detectar aquestes alertes, no? Les alertes poden estar relacionades amb diferents coses, no? Veure diferències en la conducta alimentària, com començar a no voler menjar segons quins productes o segons quins aliments, o potser no compartir els àpats, o començar a esmicolar el menjar, o fer comentaris, no?, relacionats amb la imatge, amb el pes, etc, etc. També n'hi ha, doncs, això, no?, doncs amb estar molt pendents de l'estètica i de la imatge que es vol donar a les altres persones. Evidentment, també hi ha altres signes com, doncs, molt evidents físics, no?, com pot ser, doncs, la retirada de la menstruació, no?, que de cop, doncs, ostres, no té la menstruació, comença a tenir menstruacions molt irregulars, o inclús un inici de la menstruació, no?, que seria la menarquia, tardar, no?, que potser ja anem tenint una edat i no apareix la menstruació, doncs, bueno, també pot ser un signe, no? Tots ells per si sols igual no són indicadors de res, però si anem sumant una cosa amb l'altra i ho ajuntem de vegades, no?, amb una personalitat, doncs, més exigent, més perfeccionista. A nivell familiar també moltes vegades hem de tenir en compte, no?, els estils educatius de massa exigència o al contrari, no?, de més despreocupació. Vull dir que al final hem d'anar com sumant tot de cosetes perquè pugui esdevenir un trastorn alimentari. Per tant, tots aquests signes, no?, relacionats, doncs, això, no?, tant amb aspectes alimentaris pròpiament dits, o del pes, o de la imatge corporal, començar a fer dieta sense cap sentit, no?, que no hi hagi sense que hi hagi cap motivació evident, no?, d'haver de baixar pes. Totes aquestes cosetes ens han de fer disparar una mica l'alarma, no?
I una vegada se'ns dispara l'alarma, ja sigui per algú extern, no?, una persona, doncs, que observa una conducta una mica estranya, per dir-ho així, o a nivell intern, de que un mateix se n'adone, no?, de que hi ha alguna cosa que l'està inquietant massa, quin és el pas que s'ha de fer primer, aquell més prioritari?
Clar, aquest, com he dit abans, no?, com aquesta primera detecció pot passar en qualsevol entorn. Llavors, moltes vegades, si passa a l'entorn escolar, és possible, no?, que algun professor, algun tutor o algú, doncs, posi el toc d'alerta i avisi a la família. Inclús tenim un programa que es diu Salut i Escola, en què hi ha una infermera que està als instituts i també pot ser una de les persones que detecta aquesta sintomatologia. O la mateixa família, com bé deies, la persona afectada, no?, que comença a veure que aquella preocupació se li està anant de les mans. Evidentment, el primer de tot és poder fer una visita amb el metge d'atenció primària, sigui capçalera, sigui pediatre, per mirar que no hi hagi cap afectació orgànica, que hi hagi algun altre motiu també, que pugui estar condicionant el menjar menys o la pèrdua de pes, etcètera, etcètera. I és aquesta persona, la primera valoració, no?, que la fa l'atenció primària, qui decideix en funció de la gravetat, contactar ja amb el psicòleg psiquiatre que hi han assignats a les àrees bàsiques, que és el programa de col·laboració en primària, a fer la consultoria del cas, explicar què és el que està passant i poder concertar una visita si és el que, és el que toca. No? Uh-huh. Evidentment, depèn de l'estat de la gravetat de la persona, poden haver-hi altres vies. Pot arribar a haver urgències, de que portem 3 dies sense menjar. Bueno, 3 dies igual és molt, no? Però potser portem un dia sense menjar i la família, evidentment, es preocupa i pot ser que sigui un motiu d'anar a urgències. Des d'urgències, evidentment, també s'activa la comunicació amb el servei de salut mental.
Mm-hmm. Ens hem fixat molt en l'escola, sobretot, és perquè la major part de pacients d'un TCA són joves adolescents?
Evidentment. De fet, la immensa majoria dels trastorns, per no dir gairebé tots, tenen inici a la infància i adolescència. Vale, sí que és veritat, no? Que depenent de quin tipus de trastorn, pot ser en èpoques més primerenques o en èpoques més tardanes. Però sí, més o menys tots estan al voltant de l'adolescència. Vull dir, l'anorèxia, per exemple, està al voltant dels 12 als 15 anys. La bulímia igual sí que ens anem dels 15 als 18. Llavors, no? Hi ha un trastorn que potser ara és el que, no? Comença a predominar més, que és el trastorn alimentari no especificat, que aquest pot aparèixer acompanyant altres símptomes, no? Però clar, si hi ha una pèrdua de pes, hi ha un impacte funcional, s'ha de mirar tot l'aspecte alimentari. I aquest sí que en poblacions clíniques és un percentatge molt més elevat, gairebé un 30%.
Uh-huh. Aquest en què consisteix? Com es pot descriure? Està no especificat, imagino que és complicat, no? Però quines serien les seves característiques, potser més generals, no? O en què consisteix?
Clar, el trastorn alimentari no especificat és com un calaix de sastre, no? Perquè hi ha símptomes diversos relacionats amb la conducta alimentària, però que potser no acaba de complir tots els criteris estrictes de que seria d'una anorèxia o d'una bulímia, però hi comença a haver un impacte funcional. Llavors, aquí doncs, ens quedem com entremig, mm-hmm. però com que hi ha aquest impacte funcional, mm-hmm. ens obliga, no?, d'alguna manera, a intervenir.
I es considera un trastorn. Mm-hmm. I aquest és el que està predominant més ara?
Realment les tendències han anat canviant, així com potser fa 20 anys els trastorns alimentaris que veiem més sovint era l'anorèxia com a tal i la bulímia, tot i que la bulímia costa de que arribi, però potser l'anorèxia era la que més, amb els anys ha anat canviant a favor dels trastorns alimentaris no especificats. Com a expressió de malestar de la persona, encara que no hi hagi tota la sintomatologia pròpia ben dita d'una anorèxia. I això està venint cada vegada més, aquest malestar emocional, jo crec que ha anat en augment en els últims anys i, ja et dic, una de les expressions sol ser en clínica alimentària. Llavors, d'alguna manera, no, ha anat desbancant el que és els trastorns clàssics de la conducta alimentària.
Mm-hmm. I en aquest cas, també, els majors afectats són els adolescents, o les adolescents, potser podríem dir, o afecte a una franja d'edat més gran?
A veure, clar, jo puc parlar des del meu punt de vista, mm-hmm. que jo veig a infants i adolescents, i evidentment és on veiem més, no? Però evidentment en l'edat adulta també sol presentar-se aquesta sintomatologia acompanyant altres trastorns o altres malestars, i per tant pots formar part de la clínica en general.
Clar, perquè imagino que el trastorn de la conducta alimentària és només la punta de l'iceberg, no? Que darrere hi poden haver problemes doncs, de salut mental, hi poden haver angoixes, hi pot haver bullying, hi pot haver una pressió estètica no generalitzada per les xarxes socials, per la societat. Imagino que normalment ve derivada d'un d'aquests factors.
Sí, de fet, la majoria de les vegades és la suma de tots aquests factors, no? Perquè acabi esdevenint, però sí que moltes vegades és, ostres, un malestar molt concret o un estat d'ànim alterat, o el que sigui, pot anar acompanyat de sintomatologia alimentària, però sí, realment la suma de tots aquests factors és el que fa que aparegui. De vegades inclús hi ha el que s'anomenen factors precipitants o desencadenants, no? Que igual tenim allà un caldo de cultiu, però no ha acabat de passar res, i de cop, pues, escolta, amb un comentari negatiu sobre l'aspecte físic, un disgust a la família, una separació de pares, coses d'aquestes que poden precipitar, i en tenim un de molt recent, o relativament recent, que és la pandèmia. Mm-hmm. La pandèmia va ser un disparador mm-hmm. de trastorns alimentaris molt important.
Mm-hmm. Imagino que pel tema d'estar tancats a casa, no socialitzar, també doncs, cuinar no, moltíssim, no poder sortir a fora, Imagino que és per això.
No poder fer activitat física, que de vegades no, la gent pues, normalment pues, té com una estructura, unes rutines i de més. El fet exacte de no socialitzar realment és un factor molt important, perquè el veiem repetidament en l'expressió en els trastorns alimentaris com una cosa comuna, no? De que solen tenir dificultats a l'hora de relacionar-se normalment, tot i que no, i a priori sembla que no hi ha motius perquè no pugui relacionar-se i de més, però és un fet, no? I això, evidentment, la pandèmia ens ho va tallar d'arrel.
Mm-hmm. Sovint ho associem a les dones, però en el cas dels nois també hi està havent un increment?
Sí, perquè sí que fa anys es parlava sempre de la proporció aquesta de 9-1, no? De 10 casos, 9 noies, un noi, potser ara ja és 8-2. Vull dir que sembla que és un petit, molt poc increment, però és un increment important, perquè realment s'està veient i tenim en compte, jo crec que últimament més amb tota la part sociocultural, no? Hi ha una pressió social molt més gran cap a tothom i això està influint bastant en que comencin a haver-hi, en els cas dels nois hi ha un trastorn molt, molt concret, que és la vigorèxia, que potser no està ben inclòs dintre els trastorns de la conducta alimentària, sinó doncs, més en els de la dismòrfia corporal. I no deixen de ser nois, no, la majoria són nois, que es veuen amb un aspecte lànguid, esquàlid, i la necessitat, no, de fer exercici de forma excessiva per aconseguir veure's, no, amb una envergadura, no, que amb ells els satisfaci. I clar, aquesta necessitat excessiva és el que acaba produint el malestar. Això va acompanyat normalment d'unes dietes molt específiques, etc, etc, i aquest és un dels trastorns que veiem com més associat a noi com a tal.
Teniu xifres de quants pacients teniu ara mateix al taulí, també aquest percentatge entre homes i dones?
Clar, el percentatge és similar realment. En el programa ara tenim al voltant d'unes 70 persones inscrites. Aquest programa de TCA va començar justament post-pandèmia degut a aquest auge, no?, de tants trastorns, i els registres que tenim com a programa és a partir del 2022-2023, així com, i llavors ha anat pujant la xifra. A data d'avui estem al voltant dels 70 pacients, dels quals potser dels 70 pacients igual hi ha, no arriba a 10 nois. Llavors la proporció, no, més o menys, quedaria establerta. Mm-hmm, no? Mm-hmm.
I en comparació amb abans de la pandèmia, amb quan s'ha disparat, no?
Clar, aquí hi ha hagut s'ha disparat molt, per això es van idear aquests programes, no? Vull dir que realment hi va haver de cop un increment d'un 30%, vull dir, una cosa molt, molt, molt exagerada. De cop i volta, no? Teníem molta demanda de problemes de la conducta alimentària i va fer necessari desenvolupar programes específics per poder atendre tota aquesta demanda. Per sort, sembla que en els últims 2 anys, més o menys, 2-3 anys, s'està com estabilitzant o anant una mica més a la baixa. Vull dir que amb xifres són valors potser molt petits, però al final dius, ostres, veiem que hi ha com una, no? Com hem arribat com un topall, no? Mm-hmm. Després de la pujada tan alta.
Mm-hmm. Que el pic ja s'ha passat.
Esperem, perquè ara últimament aquests dies, avui ho comentàvem, no? Comentava ja la feina, i diu, ostres, doncs portem unes setmanes que hi està havent-hi molta demanda, tant per via urgències com via atenció primària.
Potser perquè ve Nadal, potser això...
Bueno, moltes vegades veiem aquests pics d'aquesta època. Mm-hmm. Normalment és inici de curs, primer trimestre, i nivell de neguits i ansietats que se sumen a aquest factor. I l'altre pic és quan ens anem acostant a l'estiu. És un altre pic, que és un moment en què és fàcil que hi hagi més exposició del cos, i per tant aquí tornen a pujar les preocupacions d'una manera molt
larga. O la preocupant i normalitzada operació en biquini, no?
Ah, exactament. Vull dir que aquesta, això crec que hauria de desaparèixer, no? Sí, no? Dels mitjans i de tot arreu, de que no hi ha operació en biquini.
Totalment. Què t'anava a dir això? Des del Parc Taulí, quin programa, quina atenció, quin seguiment feu, no?, amb aquests pacients que teniu ara?
Clar, nosaltres a la que ens arriba, no? Aquella via d'accés que dèiem, no? La que ens arriba a programa, nosaltres normalment fem, no?, una primera visita d'acollida i es valora una miqueta quina és la situació, no? Quin nivell de gravetat hi pugui haver. I en funció d'això, no?, hi ha tota una sèrie de paràmetres clínics, biomètrics, psicopatològics, que ens ajuden, no?, a poder establir aquesta gravetat i decidir si el recurs òptim és atenció a consulta externa, que dintre del programa hi ha aquesta atenció, tot i que és més intensiva que la que seria un CESMIC sense programa. Si la gravetat és més alta, tenim el recurs d'hospital de dia, que és una hospitalització parcial, en què les pacients venen unes hores al dia a fer diversos àpats i tornen a casa. Normalment aquesta franja d'horària és a la tarda, al matí en teoria poden anar a l'escola, i a la tarda és quan venen a fer el dinar, a remar, a sopar, no?, els àpats que vinguin a fer. I si realment, tot i així, el maneig és complicat, no acabem d'evolucionar correctament, doncs hi ha la unitat d'hospitalització d'aguts, que tenim al Taulí, que consta de 16 llits, i allà, doncs, evidentment, es fa un tractament completament intensiu 24/7.
Quan no cal aquest seguiment, no?, a nivell hospitalari, a nivell casolà, per dir-ho així, què podem fer per prevenir tot això, o si detectem una d'aquestes alertes que dèiem al començament, doncs com reconduir, no?, la situació? Què és el que podem fer, doncs, si ho detectem amb una persona pròxima o a nosaltres mateixos?
Clar, el millor, evidentment, és poder tenir a casa uns valors dintre del que és l'alimentació saludable, i mantenir-los. I si cal demanar ajuda en aquest aspecte, doncs evidentment, no? Hi ha diferents professionals, des de nutricionistes, els propis metges de capçalera, pediatres, infermeria, des de l'ambulatori, que ja poden facilitar bastantes consignes en aquest aspecte de què és l'alimentació saludable, i promoure, doncs, això, no? Pues que els àpats siguin els que toquen, amb les quantitats adients, combinar-ho amb activitat física saludable, que no sigui que amb objectiu de baixar de pes o de regular res o de compensar cap àpat, sinó senzillament, no?, com a rutina. I, evidentment, en el món que estem vivint ara, doncs, bueno, l'impacte de les xarxes socials és molt potent, no? Llavors, aquí tenim una població molt vulnerable, no?, la infància i l'adolescència, que tenen un accés fàcil i ràpid a tot el que és el món de les xarxes i tot el que hi ha allà, no? Llavors, aquí també és una de les recomanacions que fem, és, evidentment, limitar aquest accés o controlar-lo, perquè no deixa de ser un input constant de mil cosetes, no? Des de dieta de no sé quantos, perd no sé quants pes en no sé quants dies, vull dir que un adolescent de bon matí obre l'Instagram o el TikTok o el que sigui, i abans d'arribar a l'institut ja ha vist 20 anuncis relacionats amb això. Clar, això és un impacte molt difícil de controlar, però que, evidentment, està allà, no? I és una influència molt poderosa. Mm-hmm. Llavors, aquesta part també jo crec que és molt important poder estar a sobre.
Mm-hmm. Una persona que es recupere d'un TCA o una persona propensa a desenvolupar un TCA, es pot recuperar per sempre o ve innat, no?, en la seva personalitat o en la seva conducta?
Aquesta situació també ha canviat en els últims anys, per sort, a millor, perquè sí que fa un temps, quan jo estudiava, no?, l'època que jo estudiava medicina, i explicaven, no?, tot el que és el trastorn alimentari, el pronòstic i demés, ens donaven la regla dels 30, del 30-30-30, que el 30% es recuperava completament, el 30% anava fent episodis i un 30% es cronificava, i un 10% de mortalitat, que hem de tenir en compte que aquest és un dels trastorns mentals més mortífers que hi ha, perquè realment, no?, el fet, doncs, no?, de jugar amb el que és la salut física, doncs acaba tenint un impacte molt negatiu. Això amb els anys, per sort, s'ha anat canviant, i aquests percentatges s'han anat com movent, no? Vull dir, no hi ha percentatges estàtics, però sí que més o menys entre el 40 i el 50% es recuperen totalment, entre un 20 i un 30 poden anar fent aquests tips de tant en tant, i un altre 20 i 30 també pot cronificar, i la mortalitat ha baixat entre un 5 i un 10. Vull dir que realment hem pogut retallar una miqueta, no?, o poder millorar el pronòstic.
Mm-hmm. Almenys els casos més greus.
Ah, exacte.
Mm-hmm. I ja, finalment, per acabar, havies comentat aquest hospital de dia, no? Mm-hmm. El vau incorporar al 2022, al Taulí. Quina ha estat la millora, no?, o el valor afegit que heu notat en aquests 3 anys?
Clar, el tema de que hi hagi un hospital de dia específic, evidentment, ens ajuda, no?, a afrontar, pues, els trastorns alimentaris en tots els seus aspectes i focalitzar-nos, pues, en la clínica pròpia del trastorn alimentari. Els professionals, evidentment, estan més especialitzats en aquest trastorn i realment, pues, ens ha ajudat a poder fer aquest seguiment, acompanyament, intervenció d'una manera, doncs, no, més intensiva, no? Que d'altra vegada sí que és veritat que hi ha pros i contres, com sempre, no? Vull dir que de vegades és evident que el poder-los tractar de forma específica és un avenç, i ho hem vist perquè les xifres ens acompanyen, però també és veritat que de vegades, no, en alguns casos dius, ostres, però igual si estigués amb altres pacients que no tinguessin problemes alimentaris, doncs igual també aniria bé. Vull dir que aquí de vegades els dilemes també ens sorgeixen, de tant una cosa com l'altra. Però realment els resultats han sigut molt bons i, per tant, doncs, bueno, no creiem que realment és una eina molt positiva.
Doncs que continuï fent la seva feina, doctora Marta Fernández, psiquiatra i especialista en TCA del Partaulí. Moltes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres.